13, 14, passat, escolta el pop-up. Som el programa de tendències digitals a Catalunya Ràdio amb la Mariola Dinarès, ready per explicar-te coses de gran interès.
No saben com arribaré, vaig cap endavant, jo no paro, no. El poquet que tinc tot és de debò. Tinc un maquinot i pots venir amb mi. On el temps no té sentit, on el teu rellotge ja no fa tic, on medim les coses d'aquí a l'infinit. I pots venir amb mi per viure un nou matí. Potser lo nostre encara no està escrit. Oh, potser sí, oh, potser sí.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we...
Un dia ets jove i l'endemà et trobes repetint als teus fills les mateixes coses que els teus pares et deien a tu i et feien tanta ràbia. Aquesta cançó de Lucas Graham és un èxit de l'any 2015. Parla dels seus records quan era petit i dels consells que va rebre dels seus pares. La cançó segueix les fites que tindria la seva vida a mesura que es fes gran. Es diu 7 Years 2015, Lucas Graham. Avui us estem tenim les xarxes del pop-up col·lapsades perquè us estem fent una pregunta, de fet, molt filosòfica. Avui us estem preguntant si hi ha una edat que deixes de ser jove i quina. I la veritat és que és un festival de bones idees, d'actitud davant de la vida i de pocs números, perquè això de vegades és més qüestió de mentalitat que no pas de números. Però després, amb la Sílvia Creus, farem un repàs de totes les coses que ens esteu dient sobre això. Bé, avui és dijous, dia dels creadors de continguts al pop-up, hem de rebre el nostre creador preferit.
Pop-up 5G. Influenciadors, streamers, youtubers, instagramers, tiktokers i noves tendències amb Roc Massaguer, Outconsumer.
Hola, Roc, bon dia, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com va?
Tu què et penses? Quina és l'edat en què deixes de ser jove o no és una qüestió d'edat?
Jo no ho sé si sóc jove, si no sóc jove. Suposo que com et perceben els altres, no? No ho sé. No en tinc ni idea. Viu com vulguis i acord amb el que puguis i ja està.
Tot. A tu com que et diuen que ets el veterà, el youtuber veterà, no?
Sí, però després em diuen, ai, fas coses de joves i et conserves molt bé. Depèn de qui preguntis, et diu que estàs per jubilar-te. Depèn de qui, ai, que bé, quina enveja, jo què sé.
No ens agrada això de les generacions, això de les etiquetes, res, res. Va, què ens expliques avui? Què es cou en el món dels creadors de continguts? Jo estic molt expectant amb això que es diu About You. Jo dic, si saps el que és que segueixes molts influenciadors. Perquè això jo crec que és una gran campanya de màrqueting. Què és això d'About You?
Sí, comencem parlant de publicitat. Aquesta setmana moltes persones han vist a Instagram i a TikTok, sobretot de la mà d'alguns dels principals influencers de moda i estil de vida, com tu deies, uns anuncis intrigants, sobre la marca About You, és a dir, sobre tu en anglès. L'eslògan era Who the fuck is About You. Qui collons és About You? Això ha creat molta expectació, sobretot perquè era una estratègia coordinada per fer-ho al mateix temps i tal. Però no calia ser molt espavilat, la veritat. Entraves a Google i posaves About You. És una marca de venda de roba online, tan pròpia com de terceres marques, o sigui, ven també productes d'altres marques, que opera a altres països europeus i que des de dimarts ho fa també al nostre país. I ho van desvelar els propis creadors de contingut amb un anunci que, a veure, l'estratègia està bé. Com a estratègia està molt bé, però l'anunci... No sé, a mi, ja ho dic jo, Mariola, tu no cal que diguis res, però a mi m'ha deixat una mica, no sé, sentiu-lo.
Escoltem l'anunci d'About You.
Esto es una locura, todo el mundo no para de hablar de About You. ¿Sabes lo que es?
No tengo ni idea, pero oye, escúchame, que yo sé de alguien que puede saberlo, ¿vale?
Sí.
Venga.
Mario Casas.
Sí.
Oye, ¿tú sabes lo que es About You, que no paran de preguntármelo?
No, pero quiero saberlo. Voy a averiguar.
És el Ramos, Sergio Ramos.
Un segundo.
Estan parlant per telèfon, tu veus la pantalla partida i el d'un costat, diguem que fan veure que parla amb l'altre, però va gravar cadascú pel seu costat i queda una mica... Bueno.
Això diríem, jo diria que és la campanya de màrqueting amb influenciadors més bèstia de la història, això. Jo podem dir-ho així?
No ho sé, dependria de com ho miréssim, però està molt ben feta perquè ha creat molta expectació, que al final és del que es tractava, que tothom parlés d'aquesta marca i això ho han aconseguit. Per tant, a efectes pràctics i d'objectius, no sé quan els ha costat, però
clar,
està molt ben feta.
Clar, és que anava a dir, si tothom que ha parlat d'això ha pagat, és que són molts diners, perquè Dulceida, o sigui, tothom,
sí, home, clar,
tots els creadors de continguts... Clar, no? No podem saber quan, és igual.
No. Bueno, jo no ho sé, i si ho sabés segurament no podria dir per tema de confidencialitat i tal, però segur que els hi ha costat molts diners, però està molt ben feta perquè segur que els hi ha costat menys diners que una campanya d'aquest mateix nivell a televisió, per exemple. Per tant, els preus són molt relatius. Ens poden semblar molts diners per donar-li a gent que creiem que no fa res, com passa de vegades amb els creadors de contingut. És que perquè els hi donen diners. Però després ho compares amb una campanya de publicitat a televisió que et surti en prime time a totes les teles i al final, si fa, no fa.
I en aquí s'ha notat molt, diríem, les bombolles digitals, perquè sí. Hi ha gent que no ha parat de veure aquest anunci i, en canvi, gent que ni se n'ha adonat.
Jo, per exemple...
No ets target.
Jo vaig arribar-hi perquè hi havia gent que deia doncs al final això d'About You era una tenda online. Quina decepció, jo. Què? De què m'estan parlant? Però tu posaves a Twitter About You anuncio i et sortien 200 missatges de com me salga un anuncio más, esto ya...
Això saps què vol dir? Que no segueixes influenciadors d'estil de vida.
No, ja em sembla bé, perquè m'és igual.
Perquè jo sí que ho he vist.
No, si ho ha vist tothom menys jo, però jo és que em compro la roba un cop cada 4 anys. A mi no sóc el target, jo no sóc el target.
Va ser una de les notícies realment dels creadors i continguts aquesta setmana, perquè ha sorprès moltíssim això. Més coses.
Doncs el segon tema és un nou projecte de servidor comunitari, que ja n'hem vist molts, que si Golan, que si Arcàdia. En aquest cas es diu Marbella Vice, com Miami Vice, però Marbella Vice, i la padrina l'Ibai, juntament amb el Jackie Cool Life, que és un altre creador de contingut. Serà un servidor de Grand Theft Auto 5, de GTA 5, on s'haurà de rolejar. Vol dir interpretar un paper, interpretar un personatge. És una ciutat virtual dins del joc on cadascun dels 150 participants hi tindrà una funció concreta que haurà d'executar interpretant doncs, el seu personatge. No? Un serà un policia, l'altre serà un lladre, l'altre serà, jo què sé, un estilista, un empresari, el que sigui. No? De moment hem conegut una cinquantena, una mica més d'una cinquantena de participants, entre els que hi ha els més grans com Ibai, Rubius, De Gref, Cristinini i un servidor de vostès. A mi també m'han convidat.
Escolta,
a mi em conviden aquestes coses.
Jackie Cool Life és espanyol? O és...
Sí, Jackie Cool Life, sí.
No el tinc identificat.
No sé, diu Jacobo, no sé com es diu.
Passa que
ens posem aquests noms per semblar.
I quin dia jugueu?
No se sap encara, no hi ha data, ho estem preparant, està tot... Està bastant ben preparat,
El moment hype, no?
Ara és el moment hype, hi ha gent queixant-se de per què poseu aquest i no poseu l'altre. Hi ha gent de molts àmbits molt diferents. Serà divertit, jo
crec. És que són molt bones les bombolles. Algú està amb aquest tema, l'altre està amb el Giu, l'altre bé. I els altres estan amb un tema que us esclatarà una mica el cap,
sí.
Perquè hi ha molts dies que ens estan com venent temes relacionats amb aquest tema.
Sí.
Però jo dic, potser és massa alt nivell tècnic pel pop-up, però
No, què va, Mariela,
No. Vols parlar dels NFT, Non-Fungible Tokens.
Que en català es diu criptovalor no fungible, d'acord? Això en vam parlar, te'n recordes que et vaig parlar del Top Shot, NBA Top Shot, que hi havia gent comprant jugades de l'NBA? Doncs és el mateix concepte. A través de la tecnologia blockchain, que aquí l'hem explicat moltes vegades, tu el que pots fer és un ítem digital pot ser una foto, un vídeo,
una obra,
és igual, qualsevol cosa, jo li poso una firma que certifica que només n'hi ha un i que és meu i que jo te'l venga a tu. D'acord? Si jo em faig 1 milió, doncs bueno, no valdran gaire, perquè al final és una foto i tal. Però si jo en faig 3, amic, llavors tenen més valor, perquè n'hi ha menys oferta i demanda, d'acord? Llavors, si jo faig això i tu el compres per 100 euros pensant que el podràs vendre per 1.000, jo ja he guanyat 100 euros, tu amb sort en guanyes 900 i algú el compra per 1.000 pensant que el pot vendre per 3.000, etcètera. Bé, total, aquesta visió l'ha tingut el Willy Rex, youtuber molt famós, que ha decidit fer... uns NFTs que són unes imatges juntament amb el dissenyador Zigor, han fet unes imatges molt xules de Wigeta i no sé què i tal. També ell ha dit que només en farà 5 i que només estaran a la venda durant 24 hores.
Com aquells quadres, no?, que ja estan enumerats, però en l'entorn digital, no?
Exacte. És pitjor perquè el quadre, com a mínim, el tens.
Ja.
Encara que tot has desmuntit, tu segueixes tenint el quadre.
Ara ho estic entenent, perquè un dels temes que ens volíem parlar, que ens ho proposaven amb un especialista, és de NFT en el món de l'art.
Clar, exacte.
Que està entrant molt en el món de l'art.
Exacte. Té avantatges, perquè un artista pot vendre tot el món i pot vendre d'una forma més fàcil, però també té una part discutible en quant a eficiència energètica i després una part discutible en quant que és totalment aleatori. El Willy Rex en fa 5, com en podria fer 25? Però fent-ne 5 segurament guanyarà més, segons ell, fins a 2.000 euros cada un. O sigui que ell pot ser que el dia que ho tregui guanyi 10.000 euros, patapumba, per haver venut una cosa que realment, bueno, és digital.
Bé, continuarem parlant.
Un altre dia en podem parlar, si vols.
La puteta de l'NFT,
sí.
I anirem parlant d'això perquè és un tema que realment té moltes arestes i que a la xarxa està... portat molt d'enrenou. Anem a la nostra convidada d'avui. Presenta't la nostra creadora de continguts d'avui.
Doncs la Laura Grau és creadora de continguts, té 25 anys i és de Blanes. Col·labora amb el Canal Malaia, la plataforma digital creada al maig de 2020 per promoure la creació de contingut en llengua catalana a la xarxa, adreçat al públic adolescent i jove, n'hem parlat aquí moltes vegades. A Instagram es diu Influencer, amb W, i té 6.000 seguidors. A Twitter també, @influencer, 5.700 seguidors, i a YouTube té 3.500 subscriptors. Últimament s'ha fet molt viral un vídeo que va penjar al seu canal titulat "Em conviden a la tele per fer young washing". És a dir, bueno, sí, young washing. On, ara ho explicarem. On explica la seva experiència al programa Obrim Fil, de Televisió Espanyola, on la van convidar a un debat sobre si els adults entenen els joves d'avui. Ara en parlarem, però sentim-ne abans un fragment.
Bon dia. Com ja sabeu, dijous passat vaig participar en un programa de Televisió Espanyola que en principi havia de ser un programa sobre els joves. Jo vaig arribar-hi molt contenta i em vaig sortir molt enfadada, no només amb el programa, sinó amb els boomers, amb els mitjans i amb la vida en general. I aquest enfado és del que us vull parlar avui. Remuntem-nos primer a principis de la setmana passada, quan una noia molt simpàtica, segurament de producció o guionista o com el nom que tingui la gent que s'encarrega d'aquestes coses, em va trucar per proposar-me sortir en un programa així com de tertúlia sobre els joves. Que això ja era una red flag així de grossa, però bueno, en aquell moment et fa il·lusió que et truquin per anar a la tele i t'animes i segueixes escoltant. Deia, serà un programa per parlar sobre els problemes dels joves, sobre com veieu el futur, de què en penseu de les generacions anteriors, bla, bla, bla... Que d'entrada no et sembla un mal plan. Evidentment, d'entrada penses, bueno, ara tothom s'ha sumat al carro de donar veu als joves i tenir algun jove allà perquè no sigui dit que no el tenen.
És que... Hola, Laura, com estàs?
Hola, molt bé, nois, moltes gràcies.
Aquí, Laura, escoltant les teves reflexions, encara continues tan enfadada?
Una mica, però, bueno, ja es va calmant la cosa. Ja vaig parlant amb gent que em va calmant.
Bé, t'esperaves tanta repercussió per aquest vídeo que vas penjar a les xarxes?
No, la veritat és que no. Jo al final vaig considerar que era una experiència que estava bé per explicar, però com moltes altres que moltes vegades explico per les xarxes, i pensar que era una cosa que ja s'havia dit molt i que era molt òbvia que passava, i resulta que no, que la gent no se n'havia adonat tant.
I t'han respost alguns dels adults que van participar en aquest debat amb Xavier Sardà?
Sí, amb algun he parlat, sí.
Bé, el vídeo... Bé, no? Bé, i s'ho han pres bé. El vídeo expliques alguns dels motius pels quals alguns joves se senten cada vegada més lluny, dieu, dels mitjans de comunicació tradicionals. Tu parles de young washing. Clar, ens ho defineixes, seria com una mena de boomers planning o adults planning, no ho sé.
Sí, exacte. Vull dir, aquesta lectura que fan les persones adultes de les persones joves, que ens caricaturitzen molt, que tots sembla que hem de ser iguals i que gairebé sembla que ens fan un favor, no?, convidant-nos als programes o fent-nos participar de les seves coses, i això és el que critico, no?, que al final sempre són les seves coses. Quan comencem a ser grans, comencem a no ser tan joves i veiem que encara se'ns segueix tractant com si tinguéssim 10 anys i veiem que hi ha moltes coses que estan quedant antiquadíssimes i que aquests adults haurien de començar a plantejar canviar-les i que potser no tenen la suficient perspectiva com per fer-ho des de la seva experiència, que són els joves, no?, potser qui ho han de fer aquests canvis.
Fas reflexions al vídeo molt interessants. Dius que, de fet, són aplicables no només al programa on vas anar, sinó gairebé, dius, a tots els que es fan a tot arreu sobre joves. Em parles de paternalisme, no? De coses, això, sobretot això, aquest paternalisme, no? De considerar-se una mica menys que els altres, no?
Sí, aquesta cosa de, com que jo porto més anys en aquesta vida, en sé més d'això que estàs parlant tu, quan realment... No té per què, vull dir, és això que deia el vídeo, que al final la gent que està allà molts cops està en condició de tertuliana, no està en condició d'especialista de res. Evidentment que si jo fos experta en alguna cosa se m'escoltaria perquè vaig amb aquest títol, però quan vas com d'igual a igual, no?, com de tertulià a tertulià, llavors resulta que ets inferior perquè tens menys anys, i és com, per quin sentit té això?
Hi ha una cosa que dius en el vídeo que m'agrada molt, que dius que potser hauríem deixar de fer programes de joves o per joves i fer programes en general que interessin a tothom o que toquin tots els temes, no? Hi ha algun exemple que t'agradi que s'estigui fent en algun lloc, o com seria el programa, ja sigui de ràdio o televisió, és igual, que a tu t'agradaria o que et semblaria interessant que es pogués fer?
Bueno, tampoc tinc una idea molt clara de com hauria de ser, perquè no tinc formació en això ni res, i segurament hi haurà gent que en sabrà molt més que jo per dir-ho, però sí que penso que al final el que s'ha de fer és agafar les coses que ja estan creant molts joves des de la seva experiència, des de la seva formació, i que tenen moltíssim talent, i donar-los més espai i donar-los recursos i contractar-los perquè facin això per tothom, no? Doncs com la quantitat de podcasts que estan sortint ara, que tenen moltíssims seguidors, gent que fa streams per Twitch, vull dir, al final són les plataformes que ens estem agafant com a pròpies, no els joves, sinó com a societat de la informació. informació. Llavors, és una mica inútil, no?, i absurd quedar-se estancat en formats que estan quedant una mica antics i no voler invertir en aquestes coses noves que són les que estem creant els joves, però no com a joves, sinó com a persones de la societat del 2021.
És molt il·lustratiu, Laura, l'exemple paròdia que fas al vídeo de com seria una tertúlia a l'inrevés. Fa riure, però també fa pensar, escolteu.
Us imagineu una tertúlia de gent jove dient: benvinguts, avui mirarem d'entendre els boomers. Com per exemple, per què els nostres pares envien cartells fets amb word art per desitjar-nos un bon dia? Per què creuen que posant llaços grocs a tot arreu aconseguiran alguna cosa? Bon dia, Paula, a tu com t'ha afectat la menopausa de la teva mare? Martí, com t'han afectat els comentaris homòfobs del teu pare? Bé, tenim una convidada. Carme, com et tracten els teus fills? T'entenen?
Bé, jo no tinc fills, crec que aquesta és una pressió molt gran que hem patit les dones de més de 40 anys i m'agradaria explicar que...
Canviant de tema, què em penses de que les autopistes estiguin plenes de plàstic groc contaminant?
Ostres, bé, jo penso que no es tracta tant dels llaços, sinó que nosaltres volem fer una protesta pacífica perquè creiem que és injust que...
Un moment, jo ara mateix et puc oferir 1 milió d'euros si em dius què significa la paraula Effective Wonder.
Mare meva, quines coses que diuen els boomers.
Boníssim. Mira, parlant de paròdies, tenim una cançó paròdia que segurament és de la teva època, eh? La més distreta de la classe. Et sona la Superfashion d'Uli i Macedònia, eh? Ets una mica al target, no? Bé, escolta, dius que cada cop estàs més en contra del concepte de coses o temes de joves, no? És el que dèiem, això ja potser ho traiem del nostre vocabulari.
Sí, exacte, vull dir, al final són tendències i el fet d'associar aquestes tendències als joves l'únic que fa és dividir les generacions en una guerra absurda, no? De dir, és que no, és que els joves TikTok i els adults, doncs, encara els diaris llegits o la tele o el que sigui, no, és que segurament hi ha molts adults, bueno, o persones més grans, perquè adults ho som tots, que fan TikToks i hi ha joves que estaran mirant coses de la tele que es miraven fa 50 anys, vull dir que és això, és deixar de categoritzar les coses per generacions.
Va, doncs anem a parlar de... Deixem-nos d'edats, d'etiquetes, i anem a la mentalitat i sobretot a la creació de continguts. Tu et dius influencer, ara estàvem parlant d'About You. Diríem que també hem fet alguns fitxatges amb creadors de continguts catalans. No sé si és el teu cas, però, per exemple, jo veig que el Jerry Kerry, que vam estar parlant amb ell, que estudia polítiques, parlava d'About You també, el Jerry, eh? Vull dir que tu has rebut alguna oferta sobre aquesta campanya que estan fent espectacular? L'havies sentit a parlar?
No n'havia sentit ni a parlar, vull dir, crec que aquesta és una prova evident de que els joves no som una única cosa, o sigui, ni els joves ni els creadors de contingut, és que no tenim per què estar al tanto de les mateixes coses, ni molt menys.
Jo tinc una edat i ho he vist, és molt fort això, és qüestió de mentalitat. Bé, llavors, tu, Laura, des de la teva perspectiva de creadora de continguts, que cada vegada tens més repercussió, si diguessis de dir quina ara és la teva xarxa social, quina diries que és? Quina seria la teva seu principal en aquests moments?
Ostres, ara estic molt cap a YouTube i a YouTube també hi arribo molt per Twitter, o sigui que seria aquesta combinació entre Twitter i YouTube, tot i que vaig començar a Instagram, eh?
I parles de molts temes, o sigui, parles sense pèls a la llengua, no? No sé si t'ho censures d'alguna manera, si has tingut molt hate, gent que t'ha dit moltes coses o no?
Sí, bueno, al final quan parles de temes controvertits sempre hi ha opinions contràries que te les poden dir de millor o de pitjor manera, però és normal que la gent vulgui entrar a discutir, no? I també me n'alegro perquè vol dir que d'alguna manera faig com creo conversa, faig pensar, que la gent em digui que no està d'acord amb mi també em fa pensar a mi, vull dir que és interessant en aquest sentit. És molt esgotador perquè al final també, encara que no coneguis les persones, sí, dius, ostres, aquesta gent m'està dient això i no sé qui són i m'ho estan dient d'aquesta manera, però bueno, al final me n'alegro també de tenir aquesta interacció.
I t'has plantejat com un full de ruta del que vols fer com a carrera, diguem, dins de les xarxes, o t'ho prens com un mitjà per explicar coses? Tens un objectiu? Tens una idea del que seria triomfari o d'un objectiu al que tu vulguis arribar?
La veritat és que no. No m'he plantejat mai com cap objectiu on arribar. Simplement faig vídeos del canvi de gust, els penjo, alguns tenen més èxit, alguns en tenen menys. Després, a partir d'aquests vídeos, doncs, se m'ofereixen algun encàrrec o alguna cosa que em fa més il·lusió. Però la veritat és que jo estic acabant d'estudiar Educació Infantil i Primària. En principi em vull dedicar a això i tot el que surti relacionat amb la comunicació, que és un món que m'interessa moltíssim, m'hi sumaré, però tampoc és una cosa que m'obsessioni.
I quan acabis els estudis i siguis professora i et vinguin els alumnes i et diguin que volen ser youtubers,
que
és el que passarà? Què els hi diràs?
No, que ho provin, que facin el que realment els vingui de gust i això, que no s'obsessionin amb cap meta. Vull dir, què vol dir ser youtuber? Guanyar diners de YouTube? Bueno, llavors parlem-ne, no? Perquè trobaràs una sèrie de dificultats que potser és a tan banda de l'objectiu que tu tens al cap, però si realment volen fer vídeos per divertir-se, per comunicar idees que ells creguin que són interessants i per tenir aquesta interacció amb gent que al teu dia a dia no hi arribes, ho trobo fantàstic.
Tu de moment has entrat a TikTok, dius a l'avió, pensant com fer un TikTok sense fer el ridícul. I dius, va, em llenço i faig el súper esmorza. Mira, no?
Clar, clar, clar.
Superesmorza. Tu has fet la coreografia del superesmorza, per tant, has fet una frase, diríem, bastant boomer, no? De dir, ostres, no fer el ridícul a TikTok. Jo sempre que estic fent campanya que TikTok no només és de ballar, sinó també per aprendre i fer coses. Bé, ja que tinc avui dos creadors de continguts que no teniu pèls a la llengua i que sempre parleu molt de temes socials i m'interessa, és que avui hi ha una crisi a Twitter. Hi ha hagut problemes. M'informa la nostra dona Twitter, que és la Sílvia Creus, que hi ha molt de merder amb el Jueves i la creadora de Cristinini, i vull connectar amb la Sílvia. Sílvia, què tal? Hola.
Hola, bon dia, Mariola, Roc i Laura.
Explica'ns a la Laura i al Roc i a la resta de l'audiència, perquè se les han tingut a Twitter la streamer Cristinini i el dibuixant del Jueves, Raúl Salazar.
Doncs mira, la revista ha retratat diversos streamers i youtubers en un, allà, un qui és qui, i alguns, més que els youtubers, els seus seguidors, han pensat que estava tractat el tema amb força menyspreu i que no els hi agradava el to. En tot cas, Cristinini apiulava: estic flipant amb els del Jueves, deia, me l'he llegit moltes vegades i no ho acabo d'entendre. Diu d'ella, aquest retrat del Jueves, que és una referent internacional en el món dels videojocs, per això els seus vídeos més vistos parlen de porno, i la qualifica de esquer per a pajilleros. L'autor del dibuix
que
Cristinini l'ha bloquejat per aquest tema i que ja no pot... Perdona?
No digues, és que es van entretallant una mica, però t'estem entenent.
L'autor del dibuix s'ha queixat que Cristinini l'havia...
No, ja ho llegeixo. L'autor del dibuix es queixa amb ironia que Cristinini l'ha bloquejat i ja no pot preguntar-li si té nòvio, com fan el 80% dels seus seguidors,
l'autor del dibuix,
i afegeix un condescendent, i això que l'he dibuixat per ser inclusiu, i que si he de dibuixar els 50 youtubers amb més seguidors no dibuixi ni una dona. El típic debat sobre l'humor, i Cristinini que obté el suport de la gata de Schrödinger, Gemma Dewey o Andrea Compton. Tu ho has seguit, això, no, Roc?
Sí, a veure, aquesta tira... A veure, el Jueves no és justament l'avantguarda de les noves tendències des de fa temps, i està fet amb un coneixement molt, molt superficial del que són els youtubers, i a partir d'aquí fer humor. El que passa que en aquest cas especialment desafortunat, perquè totes aquestes coses, que està bé denunciar-les, perquè és veritat que la Cristinini la tracten diferent que altres youtubers, imputar-li això a ella, és a dir, insinuar que la culpa és d'ella, jo crec que és el principal error, a part de que a mi no m'ha fet especial gràcia aquesta tira.
Laura, tu no sé si has seguit tot aquest merder, però què en penses així a priori?
No ho he seguit, però m'està ressonant molt, perquè al final és un tema que ens trobem les noies que estem a la xarxa dia a dia, de que sempre hi ha moltíssims homes per davant i que la poca quantitat que hi ha de noies sempre reben atacs masclistes i se'ls menysprea pel simple fet de ser noies. I no només passa en l'àmbit, diguem-ne, castellà, que és el que ara estem parlant, no m'imagino molt Jueves, sinó que també passa en l'àmbit català, tot i que hi hagi molt menys creadors de contingut, però bé, al final passa tot arreu, per tant...
Laura Grau, ens ha encantat parlar amb tu, t'hem conegut, t'hem seguit a les xarxes, hem vist els vídeos i tot el que fas, i per tant, doncs, amb el Roc vam dir, hem de parlar amb la Laura. Una abraçada, Laura.
Moltes gràcies.
Mira, et faig la pregunta de la consulta de dos quarts, la que estem fent avui, que parlava del tema de l'edat. Diu, hi ha una edat en què deixes de ser jove? És la pregunta que estem fent als nostres oients avui, a la gent pop-up. Tu què en penses, Laura? Hi ha una edat concreta en què deixes de ser jove?
Ostres, no ho sé. Sempre la gent diu que s'ha de ser jove d'esperit, no? Que al final és una actitud. Però també penso que hi ha un moment, que jo ara que tinc 25 anys, estic a la meitat com del trajecte entre els 20 i els 30, que és una mica el final de la joventut, no? Ja vaig llegir una frase del Manel Vidal de la Sotana que em va agradar molt, que deia que quan entres a la vintena tens molt clar què és el bé i el mal, i que quan ja t'apropes més cap a la trentena només tens quatre coses clares i de tot són xurrades. I crec que ho defineix molt bé, perquè m'estic començant a sentir d'aquesta manera, no? De dir, mare meva, les quatre coses que jo pensava que tenia clares al principi de la meva joventut, ara veig que tot té matisos i tot té tons i tot pot ser diferent de com pensava, i crec que aquest és el moment en què t'adones que et fas gran.
Ens tatuem la frase. Gràcies, Laura, gràcies, Roc.
Adéu.